Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Benvinguts a la Linterna COPE Catalunya i Andorra. En aquest dimarts 4 d'octubre en farem un repàs del que ha estat l'actualitat del dia fins ara. Rep les salutacions de qui et parla, la Montse Rodríguez, amb el José Luis Gil als esports, Yolanda Bernal, serveis informatius, i el Cito Ramírez a les vies de so. I ja està tot a punt per la campanya per injectar la vacuna de la grip 2022 a Catalunya. Aquest any es du a terme, conjuntament, recordem, amb la quarta dosi de la vacuna de la Covid, però les persones majors de 60 anys també poden vacunar-se només de la grip si així ho desitgen. Avui en parlarem de tot el que has de saber d'aquesta campanya de vacunació de la grip. I atenció, perquè el govern de Pedro Sánchez ja ha pactat amb Comissions Obreres i UGT un augment de sou als funcionaris de fins al 9,5% des d'ara i fins al 2024. Hem de dir que, en canvi, hi ha un altre sindicat, que és el majoritari en l'administració, el CESIF, que no s'ha sumat a l'acord perquè ni tan sols cobreixen la pujada de l'inflació d'aquest any. Es calcula, el sindicat calcula que un 5% tindran de pèrdua de poder adquisitiu els funcionaris aquest any i no descarten mobilitzacions. I també parlarem amb la Federació de Persones Sordes de Catalunya, que denuncien que fora de la capital catalana les famílies no reben prou recursos a les escoles. Han de desplaçar-se fins a Barcelona si volen que els nens i nenes sords s'escolaritzin en una escola inclusiva on ensenyin llengua de signes i també l'oral. I acabarem parlant de la proposta d'un bar de Sants on fan plats fets amb aliments descartats per les grans cadenes. Estem parlant d'allò que anomenem els productes lletjos. El projecte gastronòmic està impulsat per Sobres Mestres i persegueix lluitar, òbviament, contra el malbaratament alimentari. I abans d'entrar en matèria a les 7 de la tarda i 2 minuts, el que fem és mirar cap al cel i per saber, òbviament, quin temps ens esperen les properes hores. Això ho saben des de l'Agència Estatal de Meteorologia i concretament amb Moisés Camunyes. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Demà dimecres esperem una jornada a Catalunya de cels poc ennuvolats amb núvols d'evolució diurna que creixeran al Pirineu a la tarda i també durant el matí. S'esperen a zones del Ter Sud i a punts del litoral alguns intervals de núvols baixos. Si parlem de les temperatures, les mínimes baixaran lleugerament amb mínimes que seran de 13 graus tant a Lleida com a Girona. La mínima serà de 16 a Tarragona i de 18 a Barcelona, mentre que les temperatures màximes no canviaran gaire i seran de 28 graus a Lleida, de 27 a Girona i de 25 a Barcelona. Barcelona i a Tarragona. Per últim, si ens referim al vent, serà fluix i de direcció variable, tot i que a la tarda predominarà la component sud. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Anem ara fins a les carreteres. Hi ha algun tipus d'incidència? Servei Català del Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit, en aquests moments destaquem retencions a l'autopista del Maresme a l'altura de Mataró, en sentit nord, a causa d'un accident i aturades aquí d'un parell de quilòmetres en aquest tram de l'autopista. A la resta, volum de trànsit habitual a aquesta hora de la tarda. Es nota la C-17 a Parets del Vallès, sobretot en sentit Barcelona, la P-7 a Barberà, també en sentit sud, o la C-58 i la C-33, les dues entre Montcada i el Nus de la Trinitat. A les dues rondes encara molt volum de trànsit, sobretot a les dues en sentit Besòs, i el cinturó de litoral queda trànsit lent, aturades entre l'Hospitalet i Cornellà en direcció Martorell, per tant, de sortida de Barcelona. És tot, bona tarda.
Gràcies, Eduard. 7 de la tarda, 4 minuts. Linterna COPE Catalunya i Andorra. I arriba el moment de l'actualitat més propera amb els companys dels serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra amb la Yolanda Bernal. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Comencem parlant avui de la Guàrdia Civil, dels Mossos d'Esquadra i de Vigilància Duanera, que han desmantellat una organització criminal que fabricava narcollanxes en una nau d'Empúria Brava.
Sí, i després les venien a traficants que transportaven així des del Marroc a Espanya. Hi ha 19 detinguts. Era una banda que funcionava com un hub empresarial amb les tasques molt ben repartides. Donaven un servei complet a les màfies de la droga més enllà de les narcollances. Ho explica el sotinspector dels Mossos d'Esquadra, Carles Martínez.
No és senzill trobar el material, trobar els motors, no és fàcil, i aquesta empresa s'havia especialitzat en això. després que eren gent de confiança per les organitzacions, a part, no només acaben de construir l'embarcació, sinó que facilitaven mitjans per poder-la traslladar.
Segons la policia, ha estat un cop important a la logística del tràfic de droga per mar. No s'havia vist abans a la zona de Girona, però la pressió policial al sud d'Espanya i també al Delta de l'Ebre els ha obligat a buscar altres llocs des d'on operar.
L'Ajuntament de Barcelona farà més flexible la zona de baixes emissions després de la suspensió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
I la principal novetat és que s'amplien les excepcions. Les autoritzacions esporàdiques passen de 10 a 24 a l'any i els repartidors autònoms a menys de 5 anys per jubilar-se i les persones amb rendes baixes no caldrà que canviïn el cotxe. Tot plegat afectarà a uns 70.000 vehicles. Eloi Badia, regidor d'Emergència Climàtica, reconeix que no hi haurà un gran impacte mediambiental, però sí social.
Intentem acompanyar doncs, aquelles persones més vulnerables, no? En el que aquesta mesura doncs, podria forçar-los a fer front a una despesa econòmica doncs, que ara mateix no podrien. Són elements que en termes generals creiem doncs, que el seu impacte ambiental serà petit, però que en termes particulars són molt importants.
Tots aquests canvis s'aplicaran quan la normativa s'aprovi de forma definitiva al gener. En qualsevol cas, l'Ajuntament insisteix en que l'ordenança continua vigent fins que el Suprem resolgui els recursos que estan pendents. La zona de baixes emissions es continua aplicant a les rondes de Barcelona, es manté l'horari i el tipus de vehicle afectat.
I a Catalunya es necessiten 65.000 donacions de plasma a l'any, però, Yolanda, estem molt lluny d'aquesta xifra perquè només en portem poc més de 14.000.
Exacte, qualsevol persona entre 18 i 70 anys pot donar plasma. És un procés que dura uns 3 quarts d'hora perquè s'ha de filtrar la sang. El plasma és el líquid de la sang que conté la immunoglobina, clau per a pacients com el Pol, que pateix una malaltia rara. El Pol té 14 anys, pateix un trastorn genètic autoinflamatori i el sistema immunitari no li funciona bé. La seva mare, l'Esther, ens ha explicat que costa de trobar plasma.
El Pol li han rebaixat el tractament una mica i altres pacients doncs, directament els estan retirant, no? Perquè no hi ha immunoglobulines per tothom, no hi ha tractament per tothom.
Segons el Banc de Sang i Teixits, la manca de donacions té molt a veure amb el desconeixement. Per això, dijous, de 9 del matí a 8 de la tarda, el Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona acollirà una marató de donació de plasma. Es pot donar plasma cada 15 dies.
I s'agreuja la crisi dins dels Mossos d'Esquadra amb la suspensió de dues oposicions internes per presumptes irregularitats.
Sí, la presidenta del Tribunal Avaluador va trobar un telèfon gravant a la sala on es decidien les preguntes de les proves. A això s'ha d'afegir la denúncia de qui va ser màxim responsable d'informació dels Mossos, Toni Rodríguez, pel seu cessament i trasllat a la comissaria de Rubí. Nous episodis que els agents a peu de carrer es miren amb molta perplexitat. Albert Palacio, portaveu del sindicat USPAC, ho qualifica de despropòsit.
Sembla més una tira de còmic de la tia de Morta de l'Infinemont que no d'un cos de policia. És una mica xapucero, no? O sigui, un mòbil sense targeta SIM que està gravant un tribunal avaluador. Aquí poden haver-hi les dues vessants, o que es volien saber preguntes o per on anaven els tiros, o gravar alguna mena de xanxullos.
Hem de dir que les noves places a intendent i a inspector, que ara han quedat suspeses, eren clau per la reestructuració del cos prevista per a finals d'any.
I Ada Colau demanarà al govern que es mantinguin les bonificacions en el transport públic durant tot el 2023.
Sí, una petició que arriba poques hores després que el govern central hagi anunciat que allargarà la gratuïtat de Rodalies durant tot l'any que ve. Recordem que l'Autoritat del Transport Metropolità també va acordar descomptes d'entre el 30 i el 50% en els títols integrats de transport públic, rebaixa que està en vigor fins al 31 de desembre, però que Colau demana que es mantingui també durant tot el 2023.
També creiem que haurem de plantejar a la Generalitat de Catalunya extendre la mateixa bonificació que s'està fent actualment en el transport públic metropolità, en alguns títols de metro i d'autobús, per garantir que efectivament les famílies puguin arribar a final de mes utilitzant el transport públic, que és el que ens ajuda més a combatre el canvi climàtic.
L'Ajuntament de Barcelona diu que farà l'esforç corresponent i li demana a la Generalitat que també mogui fitxa.
Més informació a Cope Ponés i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, gràcies i fins demà.
Fins demà, que vagi bé.
I a les 7 de la tarda i 9 minuts arriba l'altra actualitat, la més propera també a nosaltres, que és l'esportiva amb el company José Luis Gil. Bona tarda.
Què tal, Montse, companys? Bona tarda. Una actualitat que porta molt regust avui a jornada de Lliga de Campions.
Efectivament.
Obrim la tercera jornada de la fase de grups i el Barça l'obre a un escenari mític, el Giuseppe Meazza. En dos partits contra l'Inter de Milán sabrem bona part del futur del Barça en aquesta Lliga de Campions. Líders a la Lliga, jugant-se el futur a Europa. Si et sembla, Montse, marxem cap a l'escenari del partit.
I tant.
Perquè l'Helena Condis ens apropi l'última hora d'aquest partit. Inter-Barça, Helena, bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda, companys, des de l'estadi de l'Inter de Milà, que comparteix amb el Milan i que el 2027 serà enderrocat. Dèiem aquí periodistes italians que per molt que jugui l'Inter, que li diguem San Siro, doncs San Siro es queda. Ara mateix hi ha molt pocs aficionats, perquè evidentment encara queden gairebé dues hores pel partit, però em comentaven que s'omplirà, eh? Hi ha capacitat per 80.000, és el més gran d'Itàlia i només 1.300 culers s'esperen, segons fonts del Barça. L'11 de Xavi encara no és oficial, però ahir el tècnic ja deixava caure que prepara un canvi de dibuix, que pot sortir amb tres centrals. La meva aposta és que seran Christensen, Eric García i Marcos Alonso, i amb un migcampista més per reforçar la medular, amb Sergi Roberto, a qui va qualificar com a jugador garantia, com a comodí. A dalt la davantera és inqüestionable. Rafinha, Lewandowski i Dembélé. Un Lewandowski que no ha jugat mai aquí, ni amb el Borussia, ni amb el Bayern, ni amb la selecció, però evidentment té ganes de marcar. Es va quedar sense veure porteria a Múnich. I ja ho deia Xavi, han de sortir amb personalitat, amb valentia, arriscar i demostrar que poden rendir també a Europa, que el Barça no només es queda amb una bona imatge, que vam veure al camp de l'Inter de Milà, sinó que també ha de demostrar que pot guanyar, i necessiten aquests tres punts perquè el vestidor, el partit d'avui, es veu com una eliminatòria d'anada i tornada la setmana que ve. L'Inter de Milà el dimecres visita el Camp Nou. Per tant, és un partit que és pràcticament una final, molt bon ambient, molt optimisme al Barça i el rival a l'Inter, doncs diria que es veuen menys favorits. Podrà jugar Lautaro, finalment Simone Inzaghi podrà comptar amb Lautaro. L'Inter que arriba en caiguda lliure i que no pot comptar amb Lukaku ni tampoc amb Brozovic, dos futbolistes claus que no estaran a disposició perquè estan lesionats.
En crisi el rival del Barça en la jornada d'avui al calcio italià. Anem a veure, però, què passa en aquests 90 minuts que explicarem, evidentment, al Tiempo de Juego de la cadena COPE. Gràcies, Helena, bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Per cert, el Barça que haurà de fer la feina perquè ja està en joc l'altre partit del grup del Barça, el que enfronta el Bayern de Munic davant del Victoria Pilsen, i en 24 minuts el Bayern ja ha fet la feina. Bayern 3, Victoria Pilsen 0, per tant, els alemanys que sumaran els 3 punts i es col·locaran amb 9 de 9. Què farà avui el Barça? Guanyarà el Josep Meazza, sí o no? És la pregunta del dia al nostre compte de Twitter, esports@esportscope, en clau blaugrana. Un 68% de copenautes pensa que sí, que guanyarà el Futbol Club Barcelona. Un Barça que ja ha guanyat a l'Inter 1-6. Això sí, en partit de categoria juvenil, a la Youth League. I en clau blaugrana hem de fer-nos ressò, perquè s'ha agitat una mica el panorama quan Vero Brunati, una prestigiosa periodista argentina, ha fet un tuit afirmant categòricament que Leo Messi seria el jugador del Barça l'1 de juliol de 2023.
Si ho diu la Vero...
No, doncs el que diu l'Helena Condis és que no hi ha contactes de fons de l'entorn de Leo Messi, que Leo decidirà després del Mundial, i tirant una mica del fil hem descobert que és un ham perquè la gent vagi a veure un podcast que han fet els companys d'Olé, on no s'ha afirmat taxativament això. Es diu que, bueno, habría que ver la manera de establecer contactos para ver si hay una aproximación a Leo Messi, etcétera, etcétera, etcétera. Com diu el Paco González, bacalà.
Escolti'm, del Barça, avui partit de Champions, a l'actualitat de l'Espanyol i del Girona.
De l'Espanyol, hem de parlar del número de socis que baixa i de la porteria, que està en crisi. Quique Iglesias.
Bona tarda, l'Espanyol està en una crisi social i és igual des d'on mirem els números que ha presentat avui parlant sobre la campanya d'abonaments de l'estiu de 2022. Té 2.694 socis menys que la temporada passada, que són també 888 abonats menys que la temporada passada. És a dir, que cada vegada hi ha menys pericos que paguen per veure l'Espanyol a Cornellà al Prat. Sigui com sigui, l'Espanyol ha fet festa avui per preparar i per descansar de cara al partit de diumenge a Cádiz. Ha passat per l'Esportscope Alfred Argensó. Va ser porter del primer equip de l'Espanyol. També va cometre errades, com tots els porters. I ha parlat així sobre el que ha de fer Diego Martínez diumenge. Posaria a Álvaro Fernández?
Jo ara mateix al centre, jo crec que seria un pal molt, molt, molt gros, i encara seria més dura les de passar la confiança una altra vegada. Jo crec que és el que t'he dit abans. A mi que estic a parlar amb ell, vull dir que això és normal, perquè el món del futbol, pues, si no n'hi ha agraves, la veritat que n'hi havia un gol per partit o 0-0, ¿vale? Esto tiene una miqueta de importancia y dice que son cosas normales, ¿no? Para que pues, costi menos de agafar la confianza.
Després de la festa d'avui, l'equip torna a la feina demà, 11:15, a Sant Adrià.
Respecte a la parròquia Pèrica, el nostre compte de Twitter, @esportscope, hem preguntat avui quina ha de ser la prioritat al mercat d'hivern. Porteria, central, lateral dret o un jugador de banda? La gran majoria de copenautes, un 41,8%, aposten per la prioritat en la demarcació de central en aquest mercat d'hivern. Pel que fa al Girona,
sí.
Aquesta tarda hem conegut que l'estadi de Montilivi serà escenari de dos partits internacionals, Mèxic-Iraq i Mèxic-Suècia. 9 i 16 de novembre, preparatoris de la selecció mexicana del proper Mundial, partits que es jugaran a Montilivi i on els socis del Girona tindran un 10% de descompte si volen veure in situ aquests partits. Un Girona que és notícia en clau negativa pel baix rendiment defensiu. La nostra pregunta del dia, @esportscope, què falla a la defensa del Girona? Falla el sistema o fallen els jugadors? Doncs un 73,3% de copenautes pensa que el que falla són els jugadors.
Si li dic Limoges-Baxi Manresa...
Doncs és el primer partit del conjunt del Bages a la Champions FIBA. 8:45 de la nit, a una pista mítica, la del Llemotges francès, la del Limoges, que obre la competició europea per l'equip de Pedro Martínez. 20:30, Limoges-Baxi Manresa.
Escolti'm, a quina hora comença Tiempo de Juego?
Doncs Tiempo de Juego crec que comença un 8:45 de la nit, un 8:45 del vespre, amb aquest Inter-Barça i amb aquest Bruges-Atlético de Madrid. El Barça, el Bayern Victoria Pilsen, minut 31, 3-0. També en joc el Marsella 0, Sporting de Portugal 1.
Més informació a cope.es i a les xarxes socials d'Esports Cope i, òbviament, a Tiempo de Juego aquí a la cadena Cope. Senyor Gil, gràcies.
Fins demà, Rodríguez. Adéu.
Que vagi molt bé. Les 7 de la tarda i 17 minuts. Això és la linterna Cope Catalunya i Andorra. I ara en parlem del que està parlant tothom, de la grip. Quan arribarà? Està aquí? No arribarà? Doncs atenció, perquè tenim tot el que has de saber d'aquesta nova campanya de vacunació de la grip.
La linterna.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
Vuelve el Oktoberfest Barcelona. Gastronomía alemana, música y espectáculo de la mano de Paulaner, cerveza oficial del Oktoberfest de Múnich. Disfrútalo con tu familia y amigos del 5 al 16 de octubre en Fira Barcelona Montjuïc. Reserva ya tu mesa o tu mesa VIP en oktoberfest-barcelona.es. ¡No faltes! Oktoberfest Barcelona y Paulaner recomiendan el consumo responsable.
Algunos dicen que el metaverso será solo virtual, pero ¿sabías que los cirujanos podrán practicar virtualmente cirugías complejas antes de operar a sus pacientes en un hospital? Y gracias a la realidad virtual, en las escuelas los alumnos podrán viajar en el tiempo y presenciar acontecimientos históricos en primera persona. Puede que el metaverso sea virtual, pero su impacto será real. Descubre cómo Meta está ayudando a desarrollar el metaverso en meta.com/metaverseimpact/es.
Ocasión Plus. Empezamos el nuevo curso con más fuerza que nunca. Solo este mes te ofrecemos el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia. Compra con total tranquilidad, 15 días o 1000 kilómetros para probarlo. 5000 coches y 50 centros en España. Ocasión Plus. Ahora en Lliça de Vall, Avinguda Puigcerdà 14, en Terrassa, Mataró y en ocasiónplus.com. Abierto sábados, mañana y tarde.
T'imagines una casa d'en somni amb els teus mobles a mida com tu la vols? A Facilmòbil ho podem fer. A Facilmòbil som experts en la distribució d'espais. Dissenyem, fabriquem i muntem els teus mobles en temps rècord. Ni t'imagines el que podem fer per tu. Truca'ns o troba la teva botiga més propera a facilmòbil.cat.
Escuchas Cope. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, PDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Ya está. està tot a punt per la campanya de la vacuna de la grip 2022 a Catalunya. Aquest any es du a terme conjuntament, recordem, amb la quarta dosi de la vacuna de la Covid, però les persones majors de 60 anys també poden vacunar-se només de la grip si així ho desitgen. Ja s'han començat a posar a les persones que viuen a residències de gent gran, també als sanitaris d'aquests centres. Però què cal saber sobre la vacuna de la grip 2022? Per això hem convidat el metge, epidemiòleg i exdirector d'Acció Sanitària en Crisi de l'OMS, el senyor Acuña. Què tal, doctor Daniel López Acuña? Bona tarda.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, hemos hablado sobre esa vacunación de la gripe que ya ha empezado en los centros donde hay personas mayores de más de 80 años. Una vacuna de la gripe que, por cierto, ha venido acompañada en el otro brazo de la vacuna de la COVID, de refuerzo. ¿Cómo ve usted esto, que se vacune a la vez de dos vacunas diferentes?
Perfectamente razonable y deseable. Yo creo que es muy importante transmitir un mensaje muy claro a la población. En esta temporada otoño-invernal nos tenemos que proteger de COVID-19, que empieza a tener repuntes en toda Europa, e incluso en España, aunque sean ligeros, y debemos protegernos de la gripe estacional, que por dos años ha tenido menos incidencia gracias a las medidas de protección como la mascarilla que hemos tenido, pero que en este año corremos el riesgo de que tenga un impacto importante, además de que ya hemos visto en el Cono Sur que se presenta con una virulencia considerable.
Hemos empezado a vacunar ya a las personas mayores de 80, después llegarán las otras, las de 60 para abajo, que también pueden vacunarse de la gripe y de COVID si así lo desean. ¿Es aconsejable?
Absolutamente. Yo creo que debemos entender que lo más aconsejable es recibir una cuarta dosis de vacuna, si ya se tienen tres dosis, a partir de los 60 años. Se ha empezado por la residencia, se seguirá con los mayores de 80, pero esto tiene que abarcar a toda la población mayor de 60 años. Y es muy importante entender que hay que hacerlo, porque la vacuna decae en su efecto o en su efectividad de protección al pasados seis meses, y esto hay que renovar en ese sentido su capacidad de actuación para que nos defienda de la severidad y del riesgo de muerte que puede entrañar una infección de COVID-19. Entonces, bueno, esto supone vacunar a un número considerable de personas en España, alrededor de 12 millones de personas. No son pequeñas acciones de vacunación, es una gran campaña. Hay que darle toda la visibilidad, todo el énfasis y todo el apoyo necesario por parte de políticos, autoridades sanitarias, medios, porque lo que tenemos que hacer es avanzar lo más rápido posible en que la gente que tiene tres dosis pueda tener una cuarta dosis de refuerzo a partir de los 60 años y que al mismo tiempo se produzca la protección contra la gripe estacional, una vacuna en un brazo, otra vacuna en el otro brazo, y que eso refuerce nuestra capacidad de resistir mejor los embates de las enfermedades infecciosas respiratorias agudas en la temporada otoño-invernal.
Doctor López, todavía hay mucha gente que no quiere ponerse la vacuna de la gripe porque dice que en su día se la puso y se puso malísimo y dice, yo no me la vuelvo a poner. ¿Esto es un error?
Es un error craso. Yo creo que tenemos que combatir toda esa noción de que mejor no me pongo la vacuna, ya me he vacunado, me voy a sentir mal. Mire, todavía tenemos 15 millones de personas en España que no tienen la tercera dosis de la vacuna de COVID. Y esto es un problema porque esto nos genera una gran vulnerabilidad. Todas estas personas deberían de recibir ahora pues en la dosis de refuerzo, pero que va a convertirse en la tercera dosis con esta nueva formulación de vacuna bivalente. Además, la vacuna de la gripe va a ser particularmente importante en esta temporada otoño-invernal porque no ha habido una alta incidencia o una inmunización natural ante la gripe estacional en los últimos dos años, especialmente porque hemos logrado controlarlo con el uso de la mascarilla. Como no tenemos en estos momentos medidas rigurosas, estrictas, de uso de mascarilla en interiores, que desde mi punto de vista deberíamos de retomarlo en la temporada otoño-invernal, sí, no solo en el transporte público y no solo en los establecimientos sanitarios. Por eso es muy importante que la gente sí que se vacune contra la gripe estacional, además de vacunarse contra el COVID.
¿Qué efectos secundarios puede tener la vacuna de la gripe?
Bueno, podemos tener un poco de dolor en el brazo, podemos tener un poco de fiebre, malestar general, pero no pasa de ahí. Es decir, ese es el mayor efecto colateral en la mayor parte de la población. No quiere decir que, como en todos los medicamentos, como en toda la administración de vacunas, no puede haber algún caso excepcional en donde hay alguna sintomatología mayor con fiebre, con dolores musculares, con malestar generalizado. Pero no tenemos un problema de efectos secundarios importantes y el beneficio es notablemente mayor que cualquier efecto que pudiéramos tener de mínima monta en la aplicación de la vacuna.
Las embarazadas o las mujeres que están haciendo lactancia materna no están contraindicadas, ¿no?, para poderse vacunar contra la gripe.
No están contraindicadas. E incluso hay un planteamiento que a mí me parece muy razonable de muchos pediatras y asociaciones pediátricas de que deberíamos de ir con la vacuna de la gripe, con la vacunación también contra la gripe estacional en niños menores, que hemos visto en algunos de los episodios de gripe estacional en países del hemisferio sur que han tenido una particular incidencia y severidad. Entonces, yo creo que debemos de pensar que este es el momento de la gran acción de protección con las dos vacunas.
Doctor Daniel López Acuña, médico, epidemiólogo y exdirector de Acción Sanitaria en Crisis de la OMS, gracias como siempre por estar con nosotros y nos escuchamos en breve. Gracias, buenas tardes.
Un placer, Mons.
Igualmente.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Si Marilyn Monroe y su perro Maf hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Profesional, en Bricomar no podemos hacer que baje tu recibo de la luz o el precio del combustible, pero sí podemos recordarte que estamos a tu lado. Ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que suponen una gran inversión en tus obras. A tu lado, con precios aún más bajos para que continúes con tus proyectos. Bricomar.
Dos cositas. La primera, no tienes seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Aquest matí coneixíem la notícia. El govern espanyol ha pactat amb Comissions Obreres i la UGT un augment de sous als funcionaris de fins al 9,5% des d'ara i fins al 2024, però no tothom està d'acord. Per exemple, el sindicat CESIF diu que no s'ha sumat a aquest acord perquè ni tan sols cobreix la pujada de la inflació d'aquest any. El sindicat calcula que en un 5% la pèrdua de poder adquisitiu dels funcionaris aquest any i no descarta mobilitzacions. Volem saber què opinen des de casa nostra. Avui parlem amb l'Assumpta Barbens, que és la portaveu d'IAC, el sindicat majoritari de l'administració de la Generalitat de Catalunya. Assumpta Barbens, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Com veieu aquest acord que han arribat aquests dos sindicats, Comissions Obreres i UGT?
Bé, primer de tot dir que nosaltres reclamem un marc propi de negociació en l'administració de la Generalitat de Catalunya. Ja estem fartes que les nostres retribucions, tenint en compte que el nivell de vida de Catalunya és molt diferent d'altres punts de l'Estat, per tant, creiem que a cada territori, a cada país, s'hauria de negociar les retribucions. Pot haver una retribució de caràcter bàsic, però moltes de les retribucions s'han de poder negociar a l'administració de cada un, perquè si no estem menys tenint el poder de negociació de cada una de les meses en els seus àmbits.
Efectivament.
Dit això, també doncs, dic que a nosaltres ens sembla totalment insuficient. La pèrdua de poder adquisitiu acumulada és brutal. Cal tenir en compte que, de fet, no només portem pèrdua de poder adquisitiu acumulat, sinó que, a més, encara no hem recuperat totes les retallades que ens van fer a Catalunya, perquè cal recordar que a nivell d'Estat es va retallar una paga i algunes altres qüestions el 2012, el juliol del 2012, però que la Generalitat de Catalunya ja havia fet unes retallades més fortes a l'abril d'aquest mateix any. Per tant, moltes d'aquestes retallades nosaltres no les hem recuperat. Vull dir que ja partim de menys i per això aquesta pujada ens sembla totalment insuficient.
Insuficient i, a més, per compensar aquesta inflació que estem patint.
Exacte. Sí, sí, òbviament no. Ja dic, si parlem del que tenim acumulat de pèrdua i, a més, de la situació actual, doncs clar, és per plorar.
Quan escolteu dir ser funcionari és un xollo, Assumpta, això, imagino que per dintre us revela, no?
Sí, també cal tenir en compte la situació del món laboral actual. Nosaltres no considerem que ser funcionari és un xollo, ja dic que les nostres retribucions són més baixes ara que fa 10 anys, però sí que és veritat que l'estabilitat laboral que volem que sigui per a tota la classe treballadora, doncs, és a dir, no nosaltres som els privilegiats, sinó que la resta de la classe treballadora no disfruta, no té el dret de l'estabilitat, que cal tenir en compte, però, que a l'administració, a les nostres administracions, tenim una tassa d'interinitat que esperem resoldre en aquest proper any, doncs del 40%, del 30%, molt alta. Per tant, això tampoc és una realitat del 100%. Vull dir que el suposat privilegi no és ni aquest.
Descarteu fer mobilitzacions, Assumpta?
No. Hem demanat ja una reunió de la MEPAC, la màxima mesa de negociació de la Generalitat de Catalunya. La IAC ja ha posat damunt la taula els punts de l'hora del dia que volia tractar. Un és el tema retributiu de demanda, un augment retributiu plurianual que comporti diferents casuístiques. També hem posat sobre la taula les 35 hores una reducció de la jornada, una millora en l'horari per aconseguir millores en la conciliació de vida laboral i familiar. Tenim una secretaria, una conselleria d'Igualtat i Feminismes, i la veritat és que tampoc no es nota gaire, perquè no aconseguim millores significatives en matèria de conciliació. Llavors, també tenim altres tipus de retribucions, com per exemple el quilometratge. Hi ha milers de treballadors i treballadores de l'administració que surten amb el seu vehicle propi.
Efectivament.
Clar, perdent diners, perquè estan fent inspeccions per tot el territori a un preu, que els hi paguen la benzina, a un preu que no és sostenible. Llavors, tot això hem demanat que es negociï ja, que ja portem molts anys d'endarreriment, i òbviament si la Generalitat no obre la porta a aquesta negociació, no fa propostes engrescadores, doncs sí, ens plantegem mobilitzacions abans de l'aprovació dels pressupostos.
Doncs estarem molt pendents de tot el que passi. T'agraeixo molt, Assumpta Barbens, portaveu d'IAC, el sindicat majoritari de l'administració de la Generalitat de Catalunya, perquè hem volgut parlar sobre aquest acord al que s'ha arribat per a pujar els sous als funcionaris fins al 9,5% en 3 anys. Recordem, un acord que han pactat amb Comissions Obreres i UGT. Volíem saber també què pensàveu des d'aquí, des de Catalunya. Estarem pendents, com dèiem. Assumpta, gràcies. Bona tarda. Sort.
Moltes gràcies a vosaltres.
A tu.
Gràcies, bona tarda.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Las 7 de la tarde, 33 minutos. ¿Sabéis que Edison, en el siglo XIX, desarrolló numerosos dispositivos como el fonógrafo, la cámara de cine o una duradera bombilla incandescente? Y si viviera hoy, no nos cabe ninguna duda de que apostaría por el coche eléctrico o el híbrido enchufable. Y más aún, si hubiera tenido un seguro a todo riesgo por un precio definitivo de solo 249 euros como el de Línea Directa. evoluciona con Línea Directa, porque nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo. Consulta condiciones.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Con la alarma de Movistar Prosegur, si pasa algo, te avisan en menos de 29 segundos y llaman por ti a la policía si fuese necesario. Tardan menos que tú decidiendo si coges o no la chaqueta de entretiempo. Consigue la alarma de Movistar Prosegur por solo 14,90 euros al mes durante 3 meses, contratándola hasta el 16 de octubre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
I d'aquí un moment, a la Linterna COPE Catalunya i Andorra, parlarem amb la Federació de Persones Sordes de Catalunya, que denuncien que fora de la capital catalana les famílies no reben prou recursos escolars.
¿Verdad que a todos nos gustaría vivir en un mundo más limpio? Hace más de 20 años, Iberdrola tomó el compromiso de apostar por las energías renovables. Hoy, después de una inversión superior a los 100.000 millones de euros, Iberdrola se ha convertido en la energética de referencia a nivel mundial en sostenibilidad. Juntos, creamos un mundo mejor. Iberdrola, por ti, por el planeta. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Como me gusta la vida. El col·lectiu de persones sordes a Catalunya denuncia que les famílies no tenen més remei que desplaçar-se fins a Barcelona si volen que els nens i nenes sords s'escolaritzin en una escola inclusiva que ensenyi la llengua dels signes i l'oral. El cert és que tot a Catalunya, arreu de Catalunya, només hi ha un centre infantil i de primària que forma conjuntament alumnes sords i oïdors en modalitat bilingüe, que és a l'Escola Municipal Tres Pins a Montjuïc. Avui parlem amb el president de la Federació de Persones Sordes de Catalunya, que és l'Albert Caselles, i parlem amb ell a través de la seva intèrpret, que és la Desiree Pesquinha. Senyor Casella, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Què tal, Montserrat? Molt bé.
Gràcies per estar...
Encantat.
Igualment, gràcies per estar amb nosaltres. És trist haver de dir, en ple segle XXI, que només hi ha una escola inclusiva per sords a Catalunya. Què en pensa vostè, senyor Casella?
Bé, doncs, sobre aquesta qüestió, sobre l'educació, és una qüestió que històricament ha arrossegat problemes, que no hem aconseguit solucionar mai. Cada any, a més, anem a pitjor, i és al revés. En segle XXI, que estem en un segle molt avançat a nivell tecnològic, la comunitat sorda està endarrerida. Sí que és cert que hi ha una escola, com has dit, l'Escola Tres Pins, però hi ha un altre centre, que és l'Escola Josep Pla, de Barcelona, que és un centre d'educació especial que també contempla i atén alumnat sord. El que passa és que altres escoles que diuen que són inclusives, tenen aquest concepte d'inclusives, per la resta no s'entén molt bé aquest concepte d'inclusió. Per què? Perquè aquestes altres escoles hi ha alumnes oïdors. No? Posem que hi ha 10 o 15 alumnes oïdors en una classe i un nen sord.
Sí.
Aquí no podem parlar d'inclusió, això no seria inclusió. S'ha de buscar un equilibri, no pot ser que només hi hagi un nen sord en una classe de tots nens oïdors. Perquè aquest nen després fracassarà en la seva metodologia educativa i llavors, quan fracassi, llavors el portaran a l'escola Josep Pla, però massa tard, quan ha fracassat en la modalitat normal. Llavors, a banda d'això, hi ha l'escola Tres Pins, l'escola municipal, que a dia d'avui hi ha moltes famílies que no viuen a Barcelona, que viuen a fora, i en ser l'únic centre d'educació bilingüe, doncs han hagut de fer les maletes, per dir-ho d'alguna manera, i venir a viure a Barcelona pel seu fill, perquè el seu fill estigui escolaritzat en aquesta escola.
Estem parlant d'una vulneració de drets?
Sí, tant. Diu, els drets com a ciutadans, les persones sordes, es trobem vulnerats, evidentment. Moltes vegades hi ha coses que es fan des de la Generalitat i concretament des del Departament d'Ensenyament, es fan coses que en pos de la inclusió però sense consultar amb el col·lectiu de persones sordes les nostres necessitats, sense compartir els seus projectes amb nosaltres, sense compartir les adaptacions que es fan al currículum, es presenten els treballs fets i aquí és quan veiem els errors comesos.
Uh-huh. Hi ha moltes famílies que han hagut d'agafar les maletes i deixar la vida que tenien per traslladar-se a Barcelona des de qualsevol punt de Catalunya perquè els seus fills puguin estudiar en una escola que els hi permeti aprendre?
Aviam, moltes o poques no ho sé. El que jo sé és que n'hi ha algunes famílies que han hagut de fer això. I no m'importa el número. A mi jo parlo tant d'una família com si són 10 famílies. A mi això no m'és igual. Jo crec que el dret és el mateix per tothom.
i que ningú ha de fer una cosa així per tenir un centre que sigui inclusiu, que tingui una modalitat bilingüe. Ningú ha de fer les maletes per anar-se'n a viure a la capital perquè el seu fill pugui estudiar en una escola d'aquestes característiques.
Què diuen les dades sobre la quantitat de gent que hi ha sordes a Catalunya? En sabem de quantitat? Hi ha un registre de persones sordes?
Doncs les estadístiques diuen més o menys que són unes 30.000 les persones usuàries de la llengua de signes a Catalunya. A banda d'això, en unes altres estadístiques esmenten que hi ha unes 1.800 nens i nenes que estudien en escoles en llengua de signes, en modalitat de llengua de signes. És això que preguntaves.
Uh-huh. 30.000 persones. Escolti'm, les famílies també n'imagino que han de denunciar, o denuncien de fet, que han acabat aprenent llengua de signes pel seu compte, sense cap mena de suport per part de les administracions. És així?
Sí. Moltes famílies, hi ha dos tipus de famílies, les famílies sordes, que tenen fills sords, ho tenen més fàcil a l'hora d'integrar els seus fills, i les famílies oïdores, que tenen un fill sord, i es troben amb aquest entrebanc perquè no han tingut mai informació sobre el que és la sordesa. El que succeeix amb les segones famílies és que primer passen per consultar amb un metge, el seu metge de capçalera, de referència, i aquests metges només donen informació sobre altres recursos i, en últim terme, informen sobre la llengua de signes. Informen sobre altres sistemes de comunicació i no sobre la llengua de signes. Llavors, les famílies desconeixen que existeix això i se n'adonen o descobreixen tard la llengua de signes. Llavors, les administracions públiques han d'informar de manera completa i transparent sobre totes les opcions que tenen aquests sensors. El que no pot ser és que s'amagui sota un calaix l'opció de la llengua de signes. Això no passa, per exemple, als països escandinaus. Allà la informació és totalment transparent, completa, hi ha un suport cap a la llengua de signes, cap a l'educació bilingüe, de forma molt, molt primerenca pels nens que són detectats amb sordesa. Llavors, aquests nens poden aprendre la llengua de signes i, a través de la llengua de signes, la llengua parlada de manera ràpida. Poden escriure, poden parlar, perquè ja han adquirit un llenguatge en el moment en què havien d'adquirir el llenguatge. Però aquí hi ha una filosofia que és contrària, no? Primer, es fa un gran esforç perquè aprenguin a parlar, tot i que no senten aquests nens, no? I que escriguin com una segona modalitat lingüística, i la tercera modalitat lingüística és la llengua de signes. I aquest és el gran error que es comet aquí a Catalunya i a Espanya en general.
Uh-huh. El que està clar és que algú ha de posar remei a això que passa amb la gent sorda. Avui ens hem pogut posar en contacte amb la Federació de Persones Sordes de Catalunya, que denuncia, entre altres coses, que fora de la capital les famílies no reben prou recursos a les escoles, i no pot ser que les famílies hagin de fer maletes i venir a Barcelona perquè en lloc de Catalunya poden cursar els seus estudis. Li agraeixo moltíssim al president Albert Casellas, persona sorda, que avui ens ha atès a través de la persona que ha posat avui veu a les seves paraules, que és la Desiree Pasquinya, la seva intèrpret. Desiree, Albert, gràcies. I esperem que algú posi ja mans a l'obra per acabar amb aquestes discriminacions que existeixen actualment. Gràcies.
Moltes gràcies a tu també, Montse.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Las 7 de la tarde, 42 minutos, Linterna, COPE, Cataluña y Andorra. Ya sabéis que cada día hay más compañías que te facilitan el pago. Y en gastos fijos, como los seguros, eso la verdad es que se agradece. Ah, ¿que no es tu caso? Mira, pues llama ahora mismo a tu compañía de seguros y les dices dos cositas. Mira, la primera, con los tiempos que corren no me dais facilidades de pago. Y la segunda es, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua y paga hasta en 3 meses sin intereses, y además te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llámalos al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Mercado libre o regulado para la luz.
¿Es un buen momento para vender una casa?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Se agota el efecto de la reforma laboral.
Porque la realidad es la que es, hacen falta contratos temporales.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Seguimos siendo muy dependientes de los anuncios de Rusia y de la COPE.
Suben los tipos de interés, todo es mucho más caro.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Muchas pymes de 3 a 9 empleados ya han solicitado su ayuda de fondos europeos. Y ahora le toca a la tuya. En Vodafone Business te conseguimos tu bono de hasta 6.000 euros y el kit digital que necesitas. Llama ya al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos-europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila, mira. Con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
La espada celestial.
Su filo parece limpio porque hace que la sangre resbale.
Es preciosa. Todavía puedes devolver la espada.
Solo ejercitando podrás alcanzar la serenidad que te hará digna de usar la espada celestial.
¿Por qué quieres instruirme?
Quiero tener un discípulo.
Tigre y dragón.
Tan solo obedeceré a mi espada.
Una película de Ang Lee. Ganadora de 4 premios Oscar. El domingo por la noche. En 13.
Avui us parlem d'una proposta força interessant, una proposta que fa un bar de Sants, plats fets amb aliments descartats per les grans cadenes. El projecte gastronòmic està impulsat per Sobres Mestres i persegueix lluitar contra el malbaratament alimentari. Avui en parlem amb la Nicoleta Teodorini, que és la creadora d'aquests Sobres Mestres. Nicoleta, què tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo nace Sobres Mestres?
El Sobres Mestres empieza después de unos años que empecé a estar involucrado dentro del movimiento anti-malbaratament que hay en anti-desperdicio que hay en Barcelona.
Sí.
He estado voluntaria con muchas asociaciones que están analizando cada una de su en otra cadena, en otra parte de la cadena alimentaria. Para que no se para que se aproveche mejor la comida.
Uh-huh.
Entonces, después de 3 años de voluntariado, en 2017 he pensado crear mi propio proyecto, que es Sobres Mestres, que realizamos probadas gastronómicas, eventos gastronómicos contra el desperdicio de los alimentos.
¿Cómo llegan a vosotros esos productos de proximidad y frescos que aunque sean productos feos, lechus, como decimos en catalán, os llegan a vosotros a vuestra cocina? ¿Cómo lo hacéis?
Por una parte tenemos acuerdos con una gran superficie y ellos al final del día lo que no han podido vender nos lo donan. Por ejemplo, en las grandes superficies muchas veces las frutas, en vez de estar a granel, están empaquetadas en paquetes de 2 kilos. Y en ese caso, cuando se empaqueta un producto, se le pone una fecha de consumo preferible.
Sí, preferente,
y
sí.
A partir de esa fecha no se puede vender. Pues, aunque las frutas están en perfecto estado, sí, están caducadas unas frutas frescas, porque estaban dentro de un plástico.
Uh-huh. Desde que os habéis instalado en Sants, ¿cómo está funcionando la cosa?
Estamos en Sants, estamos dentro de del espacio cultural La Lealtad Consenta y ya acabamos de cumplir un mes. Hemos empezado muy bien, el arranque ha sido de lo que esperábamos y poco a poco los usuarios de este espacio nos van conociendo y también los vecinos de la
pesant.
Ajá. En un principio elaborabais menús por encargo, ¿no, Nicoleta?
Sí, al principio hacíamos, más bien hacíamos, éramos un restaurante pop-up, que se dice.
Sí.
Entonces hacíamos cenas alquilando un espacio y lo que solíamos hacer es que trabajamos siempre con materias primas frescas a locales, pero nuestras recetas son del mundo. Entonces estábamos haciendo unas cenas temáticas de gastronomía del mundo a base de producto local. Además de esto, hacíamos catering y hacíamos también talleres de cocina.
Muy bien. Oye, vosotros ofrecéis, además de una carta de platos, también de bebidas basadas en la cocina antimalbaratamiento.
Sí, nosotros creemos mucho de que tiene que haber una oferta amplia de bebidas sin alcohol. Entonces, estamos elaborando nuestras bebidas a base de zumos de fruta de temporada que hemos recuperado y en esto le agregamos también algunas especias o algunos algunas flores, como por ejemplo la flor de hibiscus.
La gente, una vez os conoce y conoce esta propuesta de que hacéis vosotros con los alimentos descartados de grandes cadenas comerciales, ¿qué os dicen? ¿Qué opinan?
Lo que nos gusta hacer es que en el café tenemos una nevera con las puertas de vidrio para que y allí estamos exponiendo como un mostrador a las frutas y las verduras que hemos recuperado. Uh-huh. Porque queremos exactamente enseñar a la gente que lo que se tira está en perfecto estado.
Claro.
Solo que por temas de logísticos y por temas del mercado de calibre, quedan fuera. Y entonces, normalmente la gente lo primero que nos dice es ¿por qué pasa esto? No pueden creer. Porque
claro.
Cuando ves enfrente tuyo unos higos que normalmente cuestan 7 euros el kilo y los ves que son perfectos y ves que te han tirado 3 kilos en una tarde, es que la gente no puede entender por qué pasa eso.
Claro. Y más que lo que está pasando en el mundo, guerras, gente que pasa hambre y que hay que ser conscientes, ¿no? Hay que promover ese consumo responsable y difundir también la gastronomía desde un punto de vista cultural. Vosotros lo hacéis desde este bar en Sants, como decías, en este café de la Lealtad Sanchenka. Espero y deseo que sea, ya lo está siendo todo un éxito, y que sean muchos los que también copien, en el buen sentido de la palabra, esto que hacéis vosotros, porque no podemos permitirnos lanzar a la basura tantos y tantos alimentos con lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Nicoleta, ha sido un placer conocerte. Enhorabuena por ese proyecto gastronómico. Se llaman Sobras Mestras y es ese proyecto gastronómico, como decíamos, de antimalbaratament que s'ha instal·lat des del setembre a Sants. Nicoleta, muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Enhorabuena. Adiós.
El consejo del día de la doctora Torrejón.
Doctora Torrejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Monse.
¿Cómo va todo por el Centro Médico y de Estética Starbene?
Pues muy bien. Ahora, para tomarme un poquito de agua, que todo el mundo sabe que tenemos que beber como poco entre un litro y medio, pues sí, nada, para tomarme un poquito de agua y muy bien.
Así me gusta. Bueno, vamos a recordar el teléfono de la doctora Torrejón, el 93-414-3631. Es el teléfono que te van a atender en cero coma, porque ahí están para atender las llamadas, y en cero coma te van a dar visita para la doctora Torrejón, porque ella misma es la que os va a atender y además sí, es la que os va a hacer esa visita totalmente sin coste alguno. Importante decirlo, doctora.
Hombre, yo creo que sí, sobre todo porque da una tranquilidad al paciente. El paciente muchas veces dice, jolín, pero yo no sé si me lo voy a hacer o no me lo voy a hacer. Por supuesto, hasta que uno no conoce al profesional y no sabe las alternativas que le producen, no lo puede saber, ¿no? Pero sí que es verdad que la visita informativa, al saber el paciente que no tiene coste, bueno, le tranquiliza porque sabe que tampoco le va a comprometer ni le va a suponer un coste añadido, ¿no? No tiene coste para el paciente, pero tengo que decir que para nosotros sí, porque es una inversión de tiempo. Por eso lo único que le pedimos a los pacientes, que yo te diría que en un 99% son gentilísimos, que vengan a la visita y no nos dejen el tiempo colgado, ¿no?
Eso es. Doctora, mire, he hecho los deberes. Hoy sé que vamos a hablar de la sonrisa gingival y del contorno de la boca. Y he estado observando, porque claro, muchos de nosotros vemos los famosos, aquellos defectos que no vemos en nosotros. Pero hablando de sonrisa gingival, he visto que, por ejemplo, Jennifer Garner, Nicole Kidman, Katy Perry, Celine Dion, Tom Cruise, son gente que en su momento han tenido sonrisa gingival.
Gingival, correcto.
¿Qué es
y
eso?
Tiene solución.
¿Qué es?
Pues mira, la sonrisa gingival, y de hecho hay diferentes tipos de sonrisa, ¿eh? En medicina estética las estudiamos. Está la sonrisa Mona Lisa, está la sonrisa plena, ¿no? Que es cuando parece que se te va a desencajar la cara, ¿no? Y abres toda la boca. Y la sonrisa gingival es cuando enseñamos los dientes, ¿no? Pero no enseñar los dientes en el sentido ofensivo de estar enfadado, no. Sino que al sonreír el labio superior se eleva mucho y entonces vemos totalmente los dientes de la parte superior de la boca e incluso una parte de la encía. Por eso se llama sonrisa gingival, porque deja ver un poquito la encía superior. Si observamos la sonrisa de una persona normal, cuando sonreímos dejamos ver los dientes, pero dejamos ver un poquito de los dientes solo, no se nos ve la encía, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa sonrisa gingival, yo no diría que fea, porque no considero que sea fea, pero hay muchísimas personas que no se sienten cómodas con ella, ¿no? Uh-huh. Entonces, este hecho de exponer excesivamente los dientes y la encía, hoy por hoy se puede corregir, y se puede corregir de dos formas. Según los grados, según las características que tenga el labio de cada persona, lo podemos corregir con un poco de toxina botulínica, que lo que vamos a hacer es actuar sobre el músculo elevador del labio para que no se encoja tanto hacia arriba, y podemos corregir también ayudando con ácido hialurónico el labio superior, dándole un poquito más de forma al labio superior, ¿vale? Uh-huh. Con esto la sonrisa gingival va a mejorar, no te lo puedes ni imaginar, no solo que va a mejorar, va a desaparecer, porque ya no va a dejar en exposición la encía, ¿no? Uh-huh. Pero aparte de esa sonrisa gingival, en muchas ocasiones, ese acortamiento, llamémosle así, del labio superior, viene con una estructura de fruncimiento de la barbilla, la parte del mentón,
sí,
¿vale?
Sí.
Entonces, a veces es como que el labio superior va hacia arriba y el mentón se contrae como queriendo levantar también el labio superior hacia arriba. Es decir, es como si fuera unas contrafuerzas que actúan en el contorno de la boca, que hacen marcar mucho las arrugas de alrededor de la boca, lo que se llaman los surcos nasogenianos, y que si miran a la persona, es como que si tuvieras, ¿sabes?, el gesto del puchero, ¿no?
Sí.
Como cuando te pones a llorar, ¿no?
Sí.
Pucherosa, ¿no?
Sí.
Que se levanta un poquito el mentón. Es decir, que no da una imagen relajada, sonriente, bonita, ¿no?, de esa persona.
Doctora, muchas gracias. Y se lo digo con la sonrisa sin pucherito, ¿eh?
Gracias.
Un beso.
Hasta luego.
Adiós.
Adiós, adiós.
Home, pucheritos no, perquè ara arriba Ángel Expósito i la Linterna i també Tiempo de Juego i la Champions, que avui juga al Barça. Nosaltres tornarem demà. Salutacions de qui t'ha parlat, la Montse Rodríguez. Demà serà ja dimecres i tornarem amb més actualitat. Ja saps, a cope.es i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra en tens tota l'actualitat, minut a minut. Que acabis de passar una feliç tarda, que vagi bé. Bona tarda, adeu-siau, gràcies.
Linterna.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
El verdadero éxito en la pérdida de peso está en mejorar los niveles de salud del país.